Dia Lliure
Podcast. Obrim persiana aquesta hora del matí, ja sabeu, en el nostre temple gastronòmic preferit, que és a Casa Guinart, des d'on fem, com sabeu, cada setmana o cada 15 dies, el plat estrella, que són aquestes converses que ens agrada fer de sobre taula amb gent interessant, mentre estem menjant, que és un dels al·licients, i mentre estem mantenint una conversa amb gent que ens agrada, que és l'altre dels al·licients. Els parroquians habituals ja els coneixeu. Què tal, Toni García? Bon dia.
Escolta, xips de carxofa, hòstia, nen.
Hola, Malcom Otero, bon dia.
Què tal, bon dia.
Ja tens els Estrella d'Am a punt, o no?
I tant. Jo sense una Estrella d'Am no començo.
I compte que avui ens visita un mestre, eh? De nissaga de mestres, per altra banda. I si el desembre és el mes de Nadal, i el Nadal és una mica l'època dels nens, dels dolços, i dels somnis, i dels desitjos, potser és l'època, no sé si és la preferida, però deu ser una de les preferides de l'any del Cristian Escrivà. Què tal, Cristian, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Acabo de menjar una patata brava.
Pica, eh?
Hòstia, està morta.
Està forta, eh? Aquesta.
Està boníssima.
Està molt. Està molt bona.
Has dit un mestre, i volies dir...
Què? El mestre.
El mestre, efectivament. No, el Cristian Escrivà, que no sé si és l'època preferida del Nadal, però el que és, sens dubte, és de les èpoques amb més feina de l'any, suposo.
Hòstia, però de llarg.
Bestial, no?
De llarg. A veure, la feina, sí que és cert, allò que nosaltres tenim una feina bastant regular. I tinc el mal vici que quan no en tinc me la busco. Però aquí no cal buscar-te-la perquè ve sola. I així és com Pasqua, tot i que per nosaltres els pastissers Pasqua és molt important, però no arriba a
ser Nadal.
A ser Nadal.
Mm-hmm. Mira, ara t'ho preguntaré si sempre ha estat així, perquè clar, tu de la nissaga que vens, o sigui, al final Cristian Escrivà és la quarta generació ja de la pastisseria Escrivà, el seu pare era un geni internacional del tema de la xocolata, dels pastissos, no? El coneixien a tot arreu, se l'havia de dir que se'l coneixia com el Mozart de la xocolata, no? I per tant, interpreto que per tu, fins i tot com a nen, el Nadal sempre ha estat una època de feina, en què els pares estaven corrent.
Estaven corrent, i com nosaltres estàvem teòricament de vacances,
sí,
doncs jo podia estar o comptant panets, sí, perquè llavors hi havia les clientes en aquella època, compraven molts panets.
Ara, però no panets... Sé,
panets de Viena.
De Viena.
De Viena, llavors quan ens veien per allà donant voltes, diu, vine cap aquí.
A comptar panets.
Al meu germà i a mi. A comptar panets. Mira, aquí tens tota la llista i vinga, senyora Manela, senyora García, senyora no sé quant.
A fer paquets.
Sis paquets, quatre paquets. Tal. Ara, paquets de neules, ara, paquets de no sé què. I al final miraves de no passar per allà, perquè pillaves segur. Sí, sí, sí.
Però Cristian, a canvi, a casa tenies, si provaves, era casa de Herrero Cuchillo de Palo?
No.
O provaves el bon producte?
No.
Tot, queia tot, eh?
Sí. Nosaltres vivíem, ara no, però ara vivim al quart pis, a sobre de la pastisseria.
Eh? Allà mateix, a la Gran Via.
Sí, sí, llavors vivíem al principal, i hi havia l'escala que donava a la pastisseria.
Hosti, això és perillosíssim, eh?
No, perillosíssim, perquè llavors, quan no ens agradava el sopar que tocava aquell dia, a la nit baixàvem a robar, literalment, eh?
Sí, eh?
Sí, llavors,
cada dia...
Sara ja deia, va, avui et toca a tu. Robàvem xutxos, sobretot... Robaves el que havia sobrat.
Clar.
O els xutxos, es feia una cosa que eren palos de nata. Palo és la lionesa, així allargada, sí. amb caramel per sobre i nata. Palos de nata, els xutxos, i hi havia una cosa que m'agradava molt, que eren els sugos de pinya, que eren els que estaven embolicats amb color blau.
Blau. Què? O sigui, quants germans sou?
Tres.
Tres.
No us van agafar mai?
Ells ja ho sabien, no? Suposo que ja baixàveu.
No ho sabien, perquè les escales eren de fusta. I hi havia un parell d'esglaons...
Crec!
Sí, era així.
Tu diries que aquella època, tu la consideres, i passat el temps, Nadals feliços o no?
Sí.
Els infantils.
Totalment.
Sí, eh?
Totalment. I jo, mira, he tingut la sort de tindre una infància, una vida en general, però una infància molt feliç.
Per mi és una vida d'enveja absoluta, perquè saber que estàs a 8 escales de xuxos, de pals de nates...
Jo ja seria mort.
No, en sèrio, jo també seria mort.
Però és que ara segueix passant, eh?
No sé com s'ha d'evitar-ho.
No, jo ara no baixo perquè estic al quart pis.
Jo ara no baixo,
però
m'ho porten. Però
ja no, ja m'ho pujo.
Hi ha un ascensoret.
Sistema de polees.
No, m'ho pujo, m'ho pujo jo. I, normalment estic allà.
Estàs prim. Jo, si fos tu, no podria entrar un taxi.
Si t'ensenyo una foto de fa 6 anys, no em reconeixeries. Jo pesava 100... Ara peso 84.
Està bé.
Pesava 117.
I suposo que devia ser una baixada per necessitat, no?
A mesura que et vas fent grans, et vas donant compte que les bombes cauen més a la vora, saps? Llavors dius, ens cuidem o tindrem un susto?
Vas tenir un susto?
Vaig tenir un susto. Em van posar 2 stents.
O sigui, vas tenir un infart.
Sí. Sí, sí, sí. No, si algun dia, si començo a explicar tot el que m'ha passat, fliparíeu.
Però... Pots començar avui, tenim llavors... temps.
Avui és el moment, sí.
Tenim avui temps, cap problema,
Cristian.
Eh?
Dóna'ns un avançament.
No, llavors, sí que és veritat que tenia que cuidar-me. I...
Tu va dir el metge de baixi el pes?
No, el metge em va dir, diu, t'hem operat, allà a la Tecnon, diu, t'hem operat, t'hem posat 2 estents. Del cor, en principi no et moriràs perquè t'ho hem deixat tot perfecte, diu, però ara hauries de fer 2 coses, una, deixar de fumar i l'altra deixar de o sigui, fer dieta. Clar, llavors dius, bueno, tota la vegada no ho faré, llavors què faig, no? I vaig deixar de fumar.
Primer.
Llavors, clar, pues, l'ansietat, diguéssim, d'alguna manera, pues, la vaig canalitzar amb el menjar.
Hòstia, vas canviar l'addicció, diguem-ne, del tabac per al del menjar.
El del menjar. Clar, jo passava en aquella època 95 o 98 i tal, i vaig passar pues, al 117.
Deixem tornar al principi quan estàvem parlant del Nadal. No sé si aquesta reivindicació del Nadal infantil, ara quan arribava el Cristian, puc explicar-ho, això de les bambes o no? Sí. Porta unes bambes customitzades nadalenques.
Que són un xuxo gegant.
Són, no, però són com palets d'aquests de caramel de Nadal, hi ha uns ossos de Nadal i tot plegat, no? I llavors tinc la impressió que tu és una època que t'agrada molt, però no n'estic del tot segur si és aquesta la que més. Però no sé si també això que feu a casa Seat del Merry Days, que és espectacular, té a veure amb aquesta mena de pulsió de continuar sent el nen aquest que gaudia del Nadal.
A vegades la Patricia em diu que ella és brasileña, no? I parla castellà, i llavors em diu, hòstia, Cristian, no vas a crecer nunca? T'ho juro que m'ho diu, eh? Diu, sí, me parece que he llegado tarde. Ja no, le veo difícil arreglo, eh? Però això de casa Seat, que a més ho recomano, perquè mira, l'any passat van passar quasi 60.000 persones, i ara aquest any va per reserva, que tu pots fer online. Però
què és això dels Merry Days? Perdona,
els Merry Days és, agafem a l'espai de casa Seat, allà a Passeig de Gràcia Diagonal, i tot el que és la planta baixa i la planta de dalt ho hem convertit una mica pues, amb aquesta visió, diguéssim, infantil pastissera, i hem convertit pues, tot allò pues, en un Christmas Village que trobes una mica per tot el món, però vaig al meu punt de vista, no? I ara aquest any el que hem fet és... Va vindre Wayne Griffith, el president de Seat, l'any passat, i em diu, Cristian, mira, te felicito, diu, perquè, hòstia, és bestial esto, diu, però una pregunta, diu, ¿dónde están mis coches? Perquè, clar, per poder fer el que jo volia, vaig tindre que treure els cotxes i li vaig deixar un. Ja...
Senyor, una mica cabrejat, no?
Vayan estan mis coches,
això es diu casa Seat, eh?
Vayan es donde están mis putos coches.
I llavors, aquest any hem fet el mateix, hem deixat un Cupra, ¿vale? Però aquest Cupra està envoltat de lo que seria l'estació d'esquí que a mi m'hagués agradat sempre. Que tu poguessis anar esquiant i de cop i volta, hòstia, et trobessis una nòria.
I dius, al mig de l'esquiada.
Clar, i després tu segueixo esquiant i em trobo les tasses aquelles que hi ha al Tibidabo, saps allò tal, no? I ho he fet.
Tinc la impressió que això és el que et connecta de forma més directa amb el llegat i la manera de ser del teu pare.
Totalment. O sigui,
éreu dues criatures amb cos d'adult, no?
Totalment. Mira, el meu pare sempre em deia, diu... Perquè, clar, això és una cosa puntual de casa Seat i ho hem fet a Singapur i ho hem fet a altres llocs. Però... Diguéssim que nosaltres, la nostra especialitat i la nostra filosofia és el pastís de celebració personalitzat, per al que sigui. Aquí és on nosaltres ens ho passem bé, perquè sabem que el resultat final és crear petits moments de felicitat en les persones i l'impacte és immediat. Llavors està fet per això, perquè duri un moment.
I la cosa aquesta de la connexió amb el teu pare i el fet de ser... Ell també era així, com juganer? Ja sí. No dic només de, com a pastisser, perquè d'Antoni Escrivà podríem dir moltes coses, però això que deia que era un geni internacional és així, i jo veig un reconeixement global al voltant de la seva figura. D'alguna manera posa Barcelona en un mapa mundial del tema de les pastisseries i de... Però una de les coses per les quals jo crec que se l'ha de reconèixer és les escultures aquestes de xocolata, que segurament sense això no reconeixeríem avui el que passa per Pasqua amb les mones. Els tortells de rei, la invenció de posar-hi un... No, una corona?
Una corona,
exacte. Això és un joc, no? I a partir d'aquí convertir-ho en un joc, no? Per tant, devia ser un juganer, no sé només si professional o a nivell familiar i d'actitud vital.
També. Era el gamberrú. Era gamberrú, meu pare. Tu saps l'anècdota del Picasso?
L'anècdota del Picasso?
Sí, del Pablo Picasso. No la saps?
Quina por.
El meu pare anava per artista. Escultura, pintura... I ell, la seva carrera, volia ser artista. Un any va haver-hi una desgràcia familiar que en molt poc temps va morir una germana de 18 anys i una de 3 anys. I això va fer que el meu pare va tindre que deixar la seva carrera cap al món de l'art i dedicar-se a ajudar la família. El que el feia diferent era que ell aplicava els seus coneixements del món de l'art amb un material nou, que era la xocolata, el pa, la merenga, tot això, no? Nosaltres, a partir del moment que acaba Reis, ens posem ja tots els pastissers a pensar i a produir mones. I tal. Però quan acabava el dilluns de Pasqua no volia tornar a sentir parlar de xocolata fins que passés una bona temporada. No? En l'any 59, el Joan Gaspar de la Galeria Gaspar, que era un dels marxants de Picasso, va aparèixer per la pastisseria. I era l'endemà del dilluns de Pasqua. I diu, escolta, Antonio, diu, mira, diu, vinc, diu, perquè me'n vaig a veure el Pablo Picasso aquí en el taller que té aquí en Tips i m'agradaria que em fessis l'estàtua de Colón amb xocolata, com una mona. I va fer la mona, una mona d'uns 60 centímetres d'alçada. Però quan va arribar a la part de dalt, que era quan tenia que esculpir el Colón en petitet, vale? Aixecant la vista va veure que en un dels carros, aquells que tenim típics en l'obrador, havien sobrat uns ous de Pasqua. I va agafar l'ou de Pasqua, li va fer un forat i li va plantar un dit. I diu, mira, el huevo de Colón. Vale. I va plantar a la part de dalt del monument.
Va substituir la figura de Colón per
l'ou amb el dit. Total, que s'emporta la mona i al cap de 15 dies apareix una altra vegada per la botiga. Diu, hòstia, Antonio, l'hem patat tu. Diu, tu no saps la il·lusió que li ha fet? Diu, l'ha plantat a l'entrada del taller. Diu, he estat allà 8 dies. Han passat polítics, han passat fotògrafs, han passat altres artistes, han passat la família, ha passat a tothom, el primer, però com un nen petit, el que els ensenya és la mona. Diu, però amb el que te l'has guanyat, diu, però aquí el tio ha flipat, és amb lo de l'ou. Diu, o sigui, este tio és un artista.
Un geni, no?
Un geni, tu. I li diu, què et dec? I diu, home, diu, si li ha agradat tant, digue-li que li canvio per un quadro.
Geni!
Oh, geni!
Torna al cap de 3 setmanes amb un tub. I li allarga així els braços i diu, té, de part del Pablo Picasso.
Un original?
Sí. I obre el tub i és una litografia que deu fer 60x40, que està a casa, i és una litografia del món del circ. Total, que aquest quadre sempre ha estat en el menjador de casa. Un dia, quan van sortir els primers mòbils, em truca i em diu, escolta, m'has de donar un cop de mà. Dic, què necessites? Diu, tinc a la teva mare molt emprenyada. Dic, què ha passat? Què li has fet? Diu, he pintat el Picasso. Sí, dic, hòstia, digui, t'ha quedat bé o què? Diu, ha guanyat molt. Ha guanyat molt.
M'agrada molt la pregunta, i t'ha quedat bé o què? Jo dic, però què?
Que val molts calés.
Clar, jo em recordava que sempre deia, estaves dinant o sopant i deia, hòstia, aquest quadre li falta color, tu. Aquest quadre li falta color. I va agafar les seves aquarel·les i va pintar el Picasso. Hòstia, la meva mare, clar, va
embogida.
I, bueno, passen els anys i tal, i el Picasso ha pintat, no? Que la veritat és veritat que ha quedat millor. Per això sempre començo explicant l'anècdota de... Bueno, l'anècdota, no? Que era artista, vull dir que tenia coneixement.
Ara
bueno,
algú teniu un Picasso...
pintat per Antoni Escrivà.
Escrivà, vale. Una de les coses difícils davant d'això d'una figura tan magnètica com la de teu pare és portar el negoci.
Ei.
És una figura que segur que té una ombra allargada. Ja. El pes a les espatlles...
Hi havia pressió?
Sí, no, 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 molta. Fins que no et fas la teva personalitat, fins que, hòstia, no... que t'acceptes tu mateix, jo, hòstia, ho passes fatal. I jo ho he passat fatal per aquest pes, vull dir, perquè no només per al meu pare, sinó al meu avi, o sigui, el meu avi a França era un dels millors pastissers i estimat i reconegut per tots els pastissers de França. Clar, jo vinc per part de l'avi de França de la tercera generació i per part del meu pare la quarta. O sigui, el pes és molt important, no? Clar, arriba un moment ja que quan passes això, llavors ja disfrutes de les coses, però fins que no passes això...
Quan ha passat això?
Pues això...
Quan has deixat de notar el pes?
Farà uns 15 anys.
Mare meva.
Sí. Sí, no, però aquests han sigut moments difícils. Després, per exemple, un altre moment molt, molt difícil va ser en el 2008.
Mira, el 2008 va ser el tema dels anells de...
No, 2005, els anells.
Ah, el 2005 va
ser
els anells.
Sí, sí.
Que tu vas inventar aquests anells meravellosos de Carmel, sí, que es venien a tot arreu.
Sí, però... sí, sí, vam començar a Harrods, a Londres. Això és una cosa d'aquelles, allò que et surt sense voler. Vaig fer un casament una vegada que el pastís de casament no era un pastís en si, sinó que era una actriu de comedians, i Lady Caramel, perquè era tota de caramel, una pompadour amb tot de caramel satinat, i després anava amb les arracades, els cabells, tot de caramel. Bueno, total, que ve el client i em diu, mira, diu, ahora me gustaría que hicieses unos regalos para las señoras. Com jo estava fotut en el món del caramel, se'm va ocórrer fer uns anells. I clar, els faig amb les mans. I vaig fer uns anells, un èxit, totes les senyores, allò, que com ho feia manual, vaig fer sense saber-ho i sense voler, la primera col·lecció d'anells de 125 anells diferents. Faig això, tothom encantat, content i tal, era el mes de novembre, i arriba el mes de febrer, i hòstia tu, que tenim Sant Valentí a sobre. I ara què faig? I me'n recordava que havien sobrat uns aros que eren de plata. I dic, mira, saps què? Dic, agafo això, pum, 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 li poso aquí uns caramels d'aquests i tal, i faig una altra tirada de caramels, i els vaig posar aquí a la botiga de la Rambla, pràcticament a treure-me'ls de sobre. Hòstia, resulta que passa un comprador de Harrods, de Londres, veu els caramels, s'emporta uns caramels a Londres, i truca. I diu, mira, que hem passat per la seva botiga de les Rambles, i la Jasmine Alfayet, que és la filla del propietari, hòstia, li han encantat, i ella vol tindre aquests anells en la seva botiga de la primera planta de Harrods.
Mare
diu,
de Déu.
I em diu, enviï'm un catàleg. Sí. Que jo no tenia ni catàleg, ni
diu,
ni
com preu, ho té per no dormir els propers 3 anys?
No es preocupi, li porto jo. Dic, hòstia, això no se'n pot escapar. Llavors vaig agafar jo, com una caixa de sabates, allò amb els meus anellets, em vaig anar a tal, i vam començar a vendre anells. I va ser vendre anells a Harrods i bola de neu, perquè, clar, hi ha unes galeries Lafayette, al Corte Inglés, al Japó i a molts llocs. Sí,
quants milers en venies?
Els 4 o 5 primers mesos veníem uns 20.000 anells al mes.
I amb això, però malgrat això, al cap d'un temps te n'adones que hi ha un forat econòmic.
Sí. Estàs ben informat,
sí.
Eh? Sí, 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 sí. Això és per escriure un llibre o fer una pel·lícula de terror. Saps allò, clar, 20.000 anells a 20 euros. Cada anell fes números, saps? Llavors, bueno, d'aquí, llavors...
400.000.
Sí, al bueno, llavors...
Al mes.
I vam anar a parar a l'Avinguda Pearson. A l'Avinguda Pearson, una casa...
A viure allà.
Bueno, sí, al final jo sempre vic on treballo. Va, a casa vaig a dormir, saps allò? Però bueno, sí, sí.
Anar a buscar xutxos.
Sí. No, tal, hi havia un director financer en aquell moment, i jo pues, estic per jo estava, sobretot ara en aquells moments, estava més per crear que per altres coses, no? I bueno, me'n vaig a enfiar, i un dissabte comença a sonar el telèfon, i tu, sí, escolta, ja. 4 trucades en un matí de gent que no havia cobrat. I aquí em vaig donar compte que digues, està passant alguna cosa greu. Tan greu que ho vaig tancar de cop, vaig parar tot el projecte dels anells, que tenia uns deutes generats importants. No,
no estaven pagats, s'estaven quedant els calés, bàsicament.
S'estaven quedant els
calés. Algú s'estava quedant els
calés. Sí. Llavors, bueno, aquí vaig aprendre una matemàtica que aplico jo, que dius, la primera vegada t'enganyen, la segona no has estat al tanto, i la tercera és que ets idiota.
Però t'ha passat més vegades, llavors?
M'ha passat un parell de vegades. No amb aquesta dimensió i tal, no? però sí que a vegades has d'anar al tanto, has d'anar al tanto amb les coses que fas. I llavors moltes vegades els creatius a vegades ens passen aquestes coses, no? Ara ja no, eh?
Que vosaltres sou molt, que us agrada la idea i viviu la passió d'això, però la cosa terrenal...
Jo encara ho faig i ho seguiré fent sempre, almenys que pugui, que les primeres vegades que jo faig alguna cosa acostumo a perdre calés. Però ho tinc clar. Mira, jo ja he fet 4 fórmules, uns tamany real. El primer li vaig fer al Pedro Martínez de la Rosa quan es va casar.
Mític.
I en aquell moment acabava de signar per Jaguar. O sigui, clar, jo dic, sí, tenia clar com fer aquell. Era un
Jaguar
era
de mida real.
Tamany real. Era un ocell, perquè era cobert amb 5.000, no, 8.000 fulles de carmel, com si fos un ocell. Eren plumes, no? Era maquíssim, no? Que a més baixava del sostre... Però jo anava a sobre d'una peana que la vaig untar de quitrà perquè volia que quan baixés fes olor de circuit.
Hola.
Vale? Però clar, si jo li dic en aquell moment hagués sigut que no, i això em segueix passant.
Ah, o sigui, perds calés amb les feines.
A la primera sí.
Perquè t'animes molt, perquè tu tens una visió, clar, i val molt més del que li pots cobrar a algú.
És com una inversió, no, Cristian? La primera vegada que ho fas, vull dir.
Per mi sí.
No estem deixant menjar el Cristian Escrivà, però ara ja ens ha portat una fideuà estupenda després d'uns entrants meravellosos.
Ens ha portat uns torrons
al Cristian. Ah, sí, sí, sí.
Cristian.
Sí, perquè a banda dels torrons que teniu allà a casa vostra...
Sí, la viuda es va posar en contacte amb mi, allò doncs, per poder fer tota una gamma de torrons, així és com especialitat, no? I la veritat és que estic més que encantat amb aquesta nova aventura.
No els toqueu tots, que us esteu portant cap a casa, home, per favor.
Hi ha unes roques de neula que són increïbles, que me les ha portat per mi, la Cristiana.
No. Turrón mojito, que tens per tu, Xavi. Turrón roscón de reyes, turrón...
I la varietat.
Selecció de postres.
Excel·lent.
Jo em quedo aquest i aquest. I el que queda...
Però, o sigui, continues divertint fent la feina, no?
Sí, hòstia, és que això... Mira, després de tot aquest... perquè d'aquestes t'han explicat algunes, n'hi han bastantes més, eh? Però a mi el que m'ha salvat sempre, 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 de tot, és la feina, sempre. Jo, com tothom, he tingut moments allò baixos i tal, però, hòstia, li tinc pànic a una depressió, li tinc pànic, no he tingut mai, eh? Però a la que l'oloro, trec el resorte, saps allò, i...
Home, però també has estat un tio d'excessos, també, no? Has gaudit la vida... Molt. Tot el que has pogut, no?
Molt, molt. De fet, a veure, o sigui... Jo he passat per un centre d'addiccions. Quan jo menjava tant, jo em pensava que menjava perquè m'encantava menjar. O sigui, jo m'aixecava al dematí i el primer que pensava és què dinaré avui i a on i amb qui. Però arriba un moment que fem el programa de Bogeria a la Pastisseria i allò va ser com una pressió durant 4 mesos treballant, bueno, treballant, jo t'ho dic al revés, dormint 3 hores, 4 hores al dia. Clar, quan va acabar el programa, saps aquell moment allò que veus que despleguen els focus, que despleguen tot el set, que despleguen tot això,
bum,
i que se'n van i tal, uf. I llavors va ser allò que dius, hòstia, com aquells cavalls que els hi obren la porta, pum.
Iau.
I sense adonar-me'n compte, en molt poc temps, en 6 mesos, vaig començar a veure...
A veure
alcohol, vale? I se me'n va anar de les mans. I, bueno, em van agafar el meu fill i la meva dona, i em van dir, hòstia, Cristian, què està passant? I això no... I total, que vaig estar... I he estat, perquè fa ja, pues, un any, però he estat 3 anys anant a teràpia de grup de les... Començava a les 4 de la tarda fins a les 8. 4 hores al dia, fent un ambulatori, que es diu, o sigui, no te'n vas en un centre allò tancat i tal, sinó que tu pots fer la teva vida, diguéssim, normal, vale? I ara jo ara, per exemple, estic anant com a veterano per explicar a la gent com funciona una teràpia d'aquesta mena, no? Però, en canvi, veus, estic encantat de la vida perquè he sortit molt reforçat, perquè paral·lelament a això vaig conèixer el budisme.
Hosti, ets budista, ara?
Jo sóc budista. Bé, sempre dic, sóc aprenent de budista, perquè d'aquesta manera tinc alguna llicència que la puc cagar. Cagar en algun moment, eh?
Que algun purista no digui...
Que bona, que bona.
Clar, clar.
O sigui, practiques el budisme en algunes de les seves... Medites...
Sí,
no?
Sí, sí, sí. No, no, jo, mira, jo... Mira, la meva àvia anava a missa tots els dies, jo no ho entenia. Jo vaig a missa tots els dies. A més, vull dir, les addiccions ha sigut una cosa que sempre s'ha portat com amagat, no? I hi ha molta gent que és addicta i no ho sap, o no ho vol veure, perquè el tabac és una addicció. O sigui, quan la teva ment no controla els teus actes, estàs perdut. I llavors els budistes el que tenen és un autèntic control de la ment, total. I això cada vegada m'apassiona més, no? Et fa veure la vida d'una altra manera.
I ara com estàs?
Jo ara estic fantàstic.
Estàs a la millor època?
Sí.
Cristian?
Sí. Sí? Sí. Sí.
Has arribat als 60, que estàs com un toro.
Sí. Sí, sí, sí. Estic molt content, estic molt feliç.
Com gestiones el temps? Perquè si fas 4 hores al dia de teràpia, treballes, tens èxit, després pel budisme li deixes 3 minuts.
No.
Llavors
no,
s'adora.
Sí, sí, jo dormo 5 hores al dia. Cap a les 10 i mitja, així, ja dormo. I a les 4 i mitja, final de matí, ja estic despert. Sí.
T'he de fer dues preguntes, ara, Cristian, mentre s'està menjant aquí la fideuà, de les quals el budisme no t'ha salvat. Una, la lesió que tens a la mà.
Ja.
Què ha passat? Per què ha vingut? Això ho puc explicar a l'audiència. Ha vingut amb la mà dreta, amb tots els dits. Tots són? Tots? Sí o no?
No, el petit no.
El petit no. Com embenats. Que t'has fet mal cuinant?
Mira, preparant-lo de casa Seat, que hi havia una part que era bastant de carmelo,
sí.
El carmelo es cou a 168 graus.
Ai, 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 ai.
És com una lava, per entendre'ns. I alguna esquitxada alguna vegada n'he tingut. No? El que passa és que aquí jo estava agafant uns filferros i els estava sucant en aquest sucre, i ja ho sé jo, que normalment quan fas aquest tipus de feines està tranquil i ningú t'ha de molestar, però hi havia una noia que estava com a uns 10 metres. Jo estava allà concentrat amb el meu, ningú em parlava ni res, i de cop i volta em sona el telèfon en el mateix moment que la noia em crida. Jo miro la noia, miro el telèfon a veure qui era, em vaig despistar, se'm va caure el fil ferro a dins de la caseta i inconscientment el vaig anar a pescar.
Vas anar a ficar la mà dins del carmel, a 160 sí, graus de temperatura.
Tota la punta dels dits a dins del carmel, sí.
Però aquesta és la versió oficial. La versió bona és, vas dir, hòstia, quina pinta que té aquest carmel.
Els vas dir a dins.
L'haig de provar com sigui.
Crec que això ho heu explicat 300.000 vegades, si has tingut alumnes, tal. El carmel deu ser el pitjor enemic de qualsevol cuiner, no?
Mira, el carmel, jo sempre quan dono classes de carmel, penso que el carmel, de totes les tècniques que hi ha en pastisseria, és la que més m'agrada, per el color que té, per el brillo que té, és màgic. Però és un fill de puta, tal qual. Vale, llavors ho dic així perquè normalment són alumnes i tal i vull que se'ls hi quedi, no? És un fill
que
de puta que t'està esperant, eh? Està esperant a que vagis,
a que fallis
i no et perdonarà, eh?
Què vas fer després? O sigui, vas agafar, perquè clar, automàticament, Cristian, suposo que quan et cremes amb carmel, que et queda tots els dits untats de carmel, que està bullat, bullint,
sí,
allò.
Sí.
Què fas amb aquella mà?
Normalment...
Llepar-te els dits. I et mors directament.
Hòstia, no, hi ha gent que li ha passat això que diu, eh?
I s'ho ha llepat.
Els llavis, la llengua, tot.
Home, clar.
Perquè la primera reacció, com tu notes que això se t'ha enganxat a la pell, la primera reacció és amb l'altra mà intentar treure-t'ho, amb la qual et cremes les dues. Llavors aquí has de tindre, com a mínim, ja que l'has pifiat, la sang freda, de... anar sota de l'aigua, l'aixeta d'aigua freda...
Per refredar el carmelo
i fondre'l. Vale? O sigui, l'aigua fon el carmelo.
Sí? Ah, o sigui, no és que es posi dur i llavors s'hagi de retirar, sinó que
es va desfent... No, tu poses en allà, en l'aigua freda, a xorro, i això es va desfent.
I ara com estàs, d'aquests dits?
No, ara, que veure'ns... Clar, a mi em va sorprendre perquè... vaig anar a urgències a la Tecnon, que per cert... O sigui, estic encantat amb les urgències de la Tecnon. Quan vaig arribar allà, l'endemà vaig anar a fer les primeres cures i em diu el doctor, em diu, què, com ha anat i tal? Dic, jo sorprès, perquè a la nit no em feia mal. Pam, 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 i no em fa mal. Diu, home, dic, clar, les cremades de primer grau són superficials, cremen i duren molt de temps, el dolor, les de segon grau igual, i les de tercer grau, que és el teu cas... ho ha cremat tot, amb la qual ja no tens sensibilitat. Llavors, clar, et queda la pell com un cocodrilo i ara, per exemple, que fa ja un mes i mig, ara tinc que anar més al tanto que abans perquè sí que la sensibilitat, tinc la pell molt fineta fins que això torni a agafar cos. El que no sé és si tindré empremtes dactilars. Que em veig al programa.
Ideal per robar.
Però això ho has preguntat o no?
No ho he preguntat, però ho tinc que preguntar.
Sí, boníssim, sí, això. No. Això voldré, jo voldré saber-ho, si després surten empremtes dactilars o no.
Un pastisser en sèrie,
Sí, sí, un pastisser en sèrie. Escolta, i l'altra que em sembla meravellosa és que vas rebre un paquet l'altre dia a la pastisseria, que no sé si t'havia passat mai, però m'ho van dir l'altre dia i em moria de riure perquè no ho he sentit mai, això. Què va passar?
Això fa 4 dies, 5 dies fa. Arribo a la pastisseria i veig remombori per allà. No? I què passa, no? I llavors em ve el meu fill, el Poli, i em diu, escolta, papa, diu, tu saps alguna cosa d'una marihuana? Diu,
que... Quina pregunta tan terrible,
Papa, els budistes feu servir marihuana? És de la farmàcia 24-365 dels budistes.
Tu saps alguna cosa d'una marihuana? Dic, una marihuana? Quina marihuana? Diu, hòstia, que hem obert un paquet. Diu, i mira, hòstia, dos paquets al buit de marihuana, dos tipus diferents, la green crack i la blue no sé quant. Hòstia,
et això? Va arribar dos paquets tancats al buit de marihuana,
un,
però...
Un paquet amb dos bosses a dins.
Però en un, a través d'aquí?
Correus. Sí, va... Sí.
Sí, ja perdona, els narcotraficants envien paquets per correus.
Correus. No. Cristina Escrivà. Envia la marihuana a aquesta senyora a fer coses en la casa Seat.
No. I ara,
què fem?
No, clar, ara què fem? Llavors,
perquè em recordo l'episodi, que no sé si l'havies vist, de Plats Bruts, que els hi arriba un paquet de droga i no saben què fer-ne. Perquè sí, vull dir, a veure, igual poden venir a buscar uns o els altres.
Clar, no, doncs pues mira, això, clar. Això és el que els hi vaig dir. A veure, calma aquí. Digue, aquí ara tenim dues opcions. O ve el narcotraficant a buscar lo seu,
oi.
O venen els Mossos d'Esquadra, perquè s'han enterat que aquí ha arribat un paquet. Davant de les dues alternatives, em quedo amb la dels Mossos d'Esquadra.
Prefereixo que vinguin els Mossos.
I ara vaig trucar, el Pol va trucar a la Maica Navarro.
Maica,
què
fem? La Maica s'ha emportat dos paquets, ho va dir, ja portaré jo a la policia.
Maica, què fem? Diu, espera, ara truco jo i parlo amb els Mossos i ja ho arreglem, això. Llavors van vindre, a la tarda, van vindre els Mossos a buscar el paquet.
Senyor Escrivà, on té els paquets de marihuana?
Llavors diu, i estava la Patricia per allà, i llavors la Patricia, aquestes coses com que l'excitan molt i li agrada molt tot el tema aquest. Ella anava fent preguntes, no? I llavors el mosso va dir, mira...
El policia soy yo!
¿Qué hago yo las preguntas?
Llavors
diu, mira, d'entrada, aquesta pegatina que hi ha aquí, en principi és falsa. Diu, per què? Clar, diu, posa que el remitent és alemany. I el destinatari és d'aquí, quan a Espanya som productors. Si fos una altra droga, seria l'índex revés. Amb la qual cosa, això ja no és correcte, no?
Podria ser un rival que et volgués enfonsar la carrera?
Hòstia, no crec.
Sí, jo crec que, Cristian, explica... Jo crec que és el moment que expliquis la veritat. Així tot és molt raro. Vens amb tots... No. Porta tota la mà amb didals que dius que t'has cremat. Dius que t'han arribat marihuana a casa, als Mossos... Explica el que passa.
No, però escolta, en tinc una
on
de molt...
On t'has ficat, Cristian?
En tinc una de molt bona, també. Van fer un segrest una vegada amb la intenció de matar un tio, amb la mala sort que la furgoneta que van utilitzar per al segrest era una furgoneta nostra, d'escrivà.
De la pastisseria?
Sí.
Aquelles fredes, sí. O sigui, de congelador, bueno, de...
Però l'anaven a portar al tio, eren uns sicaris de
Perdona, Mèxic. Perdona un moment, és que és boníssim. Són aquelles que es veu la teva cara així fent...
No, aquí no.
Perquè m'encantaria un segrest amb la cara de l'escrivà fent aquella cara així tota plena de nata.
Volem 5.000 xutxos de rescat. 5.000 xutxos.
I ara estic pensant...
I com va acabar això?
Pues va acabar bé. En el primer Operació Triunfo hi havia una gent en allà que eren els de Valley Music, que eren dos socis,
sí.
I un d'ells era mexicà. ¿Vale? Es van barallar els socis. I el soci mexicà va contractar amb uns sicaris perquè vinguessin a matar el soci d'aquí. Llavors, amb un dels repartos, em truca el repartidor i diu, escolta, m'han robat la camioneta. En aquell moment coneixia jo a un noi que estava a la central de la Guàrdia Urbana on reben les grues, els cotxes que s'han portat la grua, i truco. Vale, diu, has posat una denúncia? Dic, no. Diu, posa-la, no vagi ser que facin alguna tonteria amb la camioneta i te les carreguis tu. Hòstia, a les 2 del matí, truquen de la Guàrdia Civil de Berga que havien trobat la camioneta. I llavors aquests tios, fixa't, van voler matar en el soci del Ballet Music.
Sí.
Molt bé. I li donen la direcció, direcció tal, i tiene un Porsche blanco. Tio, surt del pàrquing amb el Porsche blanco, el paren, pam, el foten a dins de la meva camioneta i se l'emporten cap al pantano que hi ha per allà dalt. Ell que estava...
Està passant una ambulància, no sé si ho sentiu, no és la, no és la policia.
Sí, sí. No és la policia que busca un home...
Sense... Que Christian.
No, ja, un home que no sentint... té empremta dactilar.
S'està sentint de fons.
El que passa és que no havien segrestat el soci ni a la persona adequada. Un disjockey contractat per aquesta empresa, que en tenien diversos de disjockeys que feien festes a diferents discoteques, li diu al seu jefe: hostia, que se me ha estropeado el coche y tengo un bolo en el pachá o no sé dónde está. Diu, coge mi coche.
Oi, que bèstia.
Bueno, espera, estic pensant, perquè jo ja estic una mica fart, tants cuiners, tants pastissers, estic fart de mi mateix, allò de postres i de pastissos i el YouTube. I llavors, m'agradaria, no sé encara el format, perquè al principi el format de les anècdotes era un llibre, però després vaig pensar, no, faré un tintint, vale? amb il·lustracions, que serà més divertit, no? Perquè en tinc apelades. Ara últimament estic pensant a lo millor fer un canal de YouTube on expliqui totes aquestes anècdotes.
Endavant.
CSI, escriva.
No, el canal s'hauria dit Plata o Plomo, escriva.
Jo, Plata o Plomo. Escolta, jo crec que haurem de quedar per una segona edició de Plata Estrella només perquè ens expliqui anècdotes criminals al seu entorn.
La millor entrevista que m'han fet mai, tu, perquè a part de que m'ho estic passant bomba, estic menjant.
Sí, deliciós.
És una passada.
Per acabar de lligar la volta, hem estat parlant de tota la teva trajectòria, de la qüestió familiar, de... No? Del traspàs del negoci. Has parlat del teu fill. Tu tens 60 anys.
Sí.
És ell l'hereu del negoci? Val. Has pensat en el que va significar per tu aquest pes del llegat i com es gestiona el traspàs? És una cosa que et preocupa?
Saps, tots tenim un karma i ell passarà per el pes que tingui que passar. I al final, el que sí que li puc dir és allò que no et sentis mai obligat a fer les coses com les han fet els altres. Fes-les a la teva manera. No vulguis demostrar res.
Ho veus a prop, això?
El traspàs el veig a prop. Cada vegada estic més tranquil amb el tema. El Pol, per exemple, se n'en cuida del que és la part productiva i amb aquest sentit ja ho tenim bastant per la mà. Però bueno, al final, com et deia abans, o sigui, si t'agrada el que fas, igual, tropeces, bueno, no passa res, tornes a començar. Tropeces, tornes a començar i tal, no? I vas aprenent, i vas aprenent, i vas aprenent, no? I això és el que li tocarà amb ell i com diuen, a qualsevol hijo de vecino.
Cristina Escrivà, molt passat de conya, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, gràcies a vosaltres, jo també.
Gràcies, Toni, gràcies, adeu, Malcom, us deixo
que visca a Ruta Gautama.
Amb els torrons, amb el fideuà i amb tot.
Descobert, està boníssim. Apa, va.